L'efecte papallona, amb Colla Ballester.
La nostra dieta, el que mengem, pot ajudar a frenar el canvi climàtic.
Saps que la teva forquilla és una arma de destrucció massiva?
Així comença un dels vídeos del Fons Mundial per la Naturalesa, aquesta ONG que té com anagrama un os panda. Un dels seus fronts de lluita contra el canvi climàtic és canviar l'alimentació. L'últim informe de l'ONU incideix també clarament i recomana que consumim més verdura i menys carn. A la Unió Europea, gairebé una tercera part de les emissions estan relacionades amb l'alimentació. Avui a l'Efecte Papallona també parlem d'un projecte per augmentar l'índex de supervivència de les truites autòctones al riu Noguera Pallaresa.
L'Efecte Papallona.
Cada vegada que anem al supermercat o a la botiga de queviures i omplim el cabàs, estem condicionant la crisi climàtica. Aquestes són les conclusions que s'extreuen de l'últim document elaborat per les Nacions Unides sobre l'emergència climàtica. També ens dona algunes pautes per seguir una dieta que ajudi a millorar la salut del planeta. Ens ho explica el Ricard Buigs.
Avui he triat per dinar un menú en què menjaré una amanida completa per començar i després un filet de carn amb patates al caliu. Però, a veure, si vull seguir una dieta que no accentuï el canvi climàtic, potser hauria de deixar de menjar carn i decidir-me per seguir una dieta vegana o vegetariana. Hi ha estudis que certifiquen que la ramaderia és una de les principals emissores de metà que incrementa l'efecte hivernacle. No acabo de tenir clar això. S'han escrit tantes coses sobre la dieta. Qui em pot treure de dubtes és la doctora Marta Rivera Ferrer, coautora de l'últim informe de l'ONU sobre el canvi climàtic.
Para preservar el planeta, efectivamente, hace falta reducir el consumo de carne, pero no es la dieta vegana ni la dieta vegetariana la más buena o la que más beneficios pueda generar en torno a lo que es el cambio climático, porque de hecho la producción de carne, de un tipo de carne, ¿no?, de un modelo de producción de carne en extensivo, tiene unas interacciones en lo que es el sistema suelo que permite o facilita la captura de carbono y actúa de forma sinérgica siempre que sea bien manejada, ¿no?
L'informe apunta que cal potenciar la ramaderia extensiva. És la que permet que els animals pasturin lliurement en zones extenses similars als ecosistemes naturals. Cal evitar, doncs, la ramaderia intensiva i el model tradicional de granja. Rivera Ferrer, que és directora de la Càtedra d'Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat de Vic, ens explica quina és la dieta més sostenible.
Jo crec que és una receta relativament fàcil. Consumo de temporada, de proximitat, si puede ser de producción ecológica o un manejo agroecológico, y reducción en el consumo de carne.
Un dels problemes que ens trobem molts consumidors a l'hora de seguir aquest tipus de dieta és que és més cara, perquè la producció d'aquests aliments suposa una despesa més gran. Per això, Rivera Ferrer assegura que els governs han de legislar per afavorir la seva implantació.
A día de hoy, por ejemplo, pues se da la característica de que los alimentos vinculados a una dieta poco saludable y poco sostenible son más baratos porque se produce lo que se conoce como la externalización de los costes. De los costes sociales y de los costes ambientales no están integrados dentro del precio del producto. Y por tanto habría que replantearse las subvenciones, habría que replantearse incluso los puntos de compra y de venta de alimentos, ¿no? Pues recuperar las pequeñas botigas.
Rivera Ferrer diu que la publicació del grup de l'ONU sobre l'alimentació ha provocat un canvi de mentalitat política i una certa predisposició a promoure canvis importants tant en la producció com en el consum d'aliments més sostenibles.
L'efecte papallona.
Hola, em dic Josep Maria Puigarnau Peró, sóc agent major de fauna del cos d'agents rurals i m'han demanat que us expliqui què són els centres de recuperació de truita autòctona del Pallars Sobirà. Actualment existeixen dos centres, un a Llavorsí i un a Escaló, i estan gestionats pel Consell Comarcal. En primer lloc, cal saber que gairebé la totalitat de la Noguera Pallaresa, excepte els embassaments, està declarada com a reserva genètica de truites. Això vol dir que les poblacions de truita que tenim als nostres rius són autòctones, i això és un patrimoni que cal preservar. Cada any, quan es fan els treballs de manteniment de les centrals hidroelèctriques, es fan els rescats de peixos, i aquests són retornats al riu Noguera Pallaresa, excepte els alevins nascuts de l'any, que fan uns 8 centímetres, que s'alliberen en aquests centres. Aquí es mantenen durant 7 o 8 mesos amb alimentació natural i a la primavera següent, després del desgel, com fan uns 16 centímetres, són retornats al riu. El que s'està fent amb aquests centres és, per una banda, estem reduint la mortalitat natural dels alevins, que és molt alta, per tant, reforcem les poblacions, i per altra, serveixen com a centres d'interpretació dels ecosistemes fluvials dels rius Pirineus.
Podeu recuperar l'Efecte Papallona d'aquesta setmana i els de tota la temporada al web de Catalunya Ràdio.